La finestra indiscreta.
Aquest és un segon audiovisual que dediquem a la figura de Georges Auric, un dels compositors francesos no només més importants del segle XX, sinó també un dels més notables en la història de la música de cinema. Aquest compositor que va néixer a Lodève el 1899 i va morir als 84 anys a París l'any 1983, va ser un dels membres destacadíssims del grup dels Sis i un protegé absolut de Jean Cocteau, amb qui va treballar en partitures esplèndides com les de La Bella i la Bèstia, L'Orfeu i altres. També a través del cinema anglès va arribar al cinema americà. I al programa d'avui ens dedicarem sobretot a la seva trajectòria al llarg dels anys 50, que comencem amb aquest Moulin Rouge del 1952 que va dirigir John Huston amb José Ferrer, Suzanne Flon i Zsa Gabor com a protagonistes. Recordeu, un gran exercici de reconstrucció en color d'aquell local i els seus fantasmes, un homenatge a l'època dels impressionistes, una història d'Henri Toulouse-Lautrec i un èxit immens pel compositor, amb una paleta feliç de recursos que incluïen aquesta polca brillant i original amb què hem començat, el magnífic vals de Jean Abril, el film que canta aquí Mary Carigui, i la quadrilla cancan final amb La mort del pintor, una obra mestra no només del cinema que tracta el món de la pintura i del cinema americà en els seus intents d'aproximar-se a Europa, sinó també en la trajectòria d'un músic que avui coneixerem una mica millor, el gran Georges Auric.
Closer.
Moulin Rouge, la millor manera de començar aquest segon programa dedicat a Georges Auric, 100% francès. Però ara, alerta, canvi de registre en un músic genial, un canvi total. El salari de la por, 1953, Henri Georges Clouzot. L'inoblidable i aterradora història dels homes que condueixen un camió carregat de nitroglicerina per les muntanyes sud-americanes. Lluny ara del món brillant de la dansa, un treball extrem d'un músic que, a banda de punts folclòrics, ens aporta en la seva obertura una excepcional peça de percussió, homenatge a Edgar Varèse. I, per cert, en un segon fragment, al final del film, el Danubi Blau sonant a la ràdio del camió fins que arriba el moment en què el camió s'estavella. L'arranjament del mateix Georges Auric.
Thank you.
Un final i un desastre, i ja podeu veure que el Danubi Blau ve en la història del cinema de molt més lluny que 2001, Odissea de l'espai. Era la música de George Orick i el tractament de la música del Salario del Miedo. Ell continuava col·laborant també amb el cinema anglès, i especialment amb aquelles menudes i divertidíssimes comèdies de la Ealing. Ara, amb Charles Crichton, l'any 1953, il·lustra Los apuros de un pequeño tren, la història d'un poble que lluita per mantenir aquest tren de vapor a un país que evoluciona contra el desinterès de la British Rail. Una petita obra mestra de nostàlgia i pintura esquisma molt, molt descriptiva. Los apuros d'un pequeño tren és del 1953, el mateix any del gran èxit internacional del nostre compositor d'avui, George Orick, amb Vacaciones en Roma, la pel·lícula de William Wyler, que lamentablement no està editada en disc i no podem posar avui al programa. De tota manera, seguirem endavant un any després amb una altra mostra de les seves col·laboracions amb el cinema anglès. El detective, recordeu l'oblidat personatge del pare Brown, de l'oblidat també Chesterton, un sacerdot detectiu a l'estil Agatha Christie, però amb problemes de fe, que ha de resoldre el robatori d'obres d'art a la pel·lícula dirigida per Robert Hammer. Alec Guinness era el protagonista d'aquesta humil aproximació a la província, amb un insòlit personatge catòlic que permet a Oric demostrar que és un bon observador de la idiosincràsia, fins i tot musical, dels anglesos. Les aventures del pare Brown, la música de George Orrick, títols mítics en la filmografia d'aquest compositor. Un altre, el 1955, Rififi, la pel·lícula de Gilles Dessin, interpretada per Jean Servais, amb una banda sonora dominada pel tema genial de Philippe Gérard, que va arribar a cantar fins i tot Gilbert Bécaud, i que surt citat a la música de fons que va fer Orrick per la pel·lícula, la història d'aquest atracament fracassat, que va ser un epítom del cinema negre europeu. Hem escollit un fragment de la banda sonora que es titula Arranjament de contes, un arranjament de textures ben definides, dramàtiques, un gran virtuosisme dissonant, amb temes corals i un ímpetu cromàtic absolutament convincent, una mostra del millor del músic en els seus anys de maduresa.
La finestra indiscreta.
També de George Orrick és la música de l'última obra mestra de Max Ophuls, Lola Montes, del 1955, on Martin Carroll interpretava aquella aventurera fan fatal del segle XIX, Maria Dolores Porres i Montes, en la fabulosa i maleïda superproducció que es va fer a partir de la novel·la de Cécile de Saint-Laurent, una història ambientada en un circ que són les corts europees de l'època. Meravellosa pel·lícula, luxosa en tots sentits, mundana i amb valsos per tot arreu, una de les especialitats del nostre compositor. A banda de la música dels crèdits, sentiu el vals del comiat, el piano Stos Javadnikov. Els grans de la música de cinema. Avui dediquem un segon programa a George Orrick. A finals dels anys 50 sortia grans pel·lícules, Solo Dios lo sabe, de John Huston, Les bruixes de Salem, A Vif Montant i Simon Signoret, El que debe morir, de Jules Dassin, amb Melina Mercury, El testament d'Orfeu, l'última col·laboració amb el seu mestre Jean Cocteau, o La princesa de Clèves, amb Marina Vladi. Però ens fixarem en una pel·lícula del 1956, que és una de les moltes versions de Notre-Dame de Paris, Nostra Senyora de París, en aquest cas, de Victor Hugo, la dirigida per Jean Delannoy, amb Anthony Quinn interpretant a Quasimodo i Gina Lollobrigida en el paper de la Zingara Esmeralda. Bé, tots els temes musicals que acompanyaven les aparicions de la Zingara, George Orrick mateix els va resumir en una petita suite de danses per dues arpes, dos guitarres i un cello, que interpretava els visos dels seus concerts. Aquesta suite conté una introducció i dos fandangos separats per una jota i una habanera abans del final, i és el que escoltarem com a mostra musical del seu talent ben diferent i ben contrastat, en aquest cas, a Notre-Dame de Paris. Thank you. George Orrick moria el 23 de juliol del 1983 als 84 anys, sense cap reconeixement important ni premi històric, però això sí, deixant-nos una trajectòria de 124 partitures entre el cinema i la televisió. Molt interessants, la veritat, i encara dues d'elles ens ocuparan aquests minuts finals de l'audiovisual d'avui. Una per la pel·lícula de singular importància, The Innocents, del 1961, o Suspense, com la coneixem aquí, era el film dirigit per Jack Clayton, interpretat per Deborah Kerr, a partir de l'obra de Henry James, sobre la governanta encarregada de dos nens a una mansió dominada pels violents i sexuals fets del passat. Una mena de comiat del cinema anglès, amb una obra delicada, complexa, de textures de boira, silenci i soledat, molt intranquilitzadora, i que inclou la tradicional Oglewally, interpretada per Andrea Kempson.
Singing, oh, willow, willy, by the tree.
després d'aquest lúcid i delicat comiat del cinema d'inspiració anglosaxona, tornem a França, però passada per Estats Units, i una última aproximació al món musical de George Orrick. El Ricard Portal i l'Àlex Gorina acomiadarem el personatge amb una de les dues col·laboracions que va fer amb la literatura de François Sagan. Doncs Orrick va ser l'autor de la música de No me digas adiós, la pel·lícula d'Ingrid Bergman, Yves Montand i Anthony Perkins del 1961, és a dir, M.V. Brahms, però també de Bonjour Tristesse, Buenos días Tristeza del 1958. Otto Preminger va dirigir Gene Seberg, David Niven, Deborah Carr i Mylène de Monjeau, i també a la musa de l'existencialisme francès, Juliette Gréco, que interpretava la cantant d'un nightclub i també interpretava la cançó amb lletres d'Arthur Lawrence que va fer George Orrick. Amb la música de Bonjour Tristesse acomiadem el músic. Adeu, amics, i fins al pròxim.
Recall, I've lost no casual lover. I have no pen from which to recover. I've lost me. That is all. My smile is void of laughter. My kiss has no caress. I'm faithful to my lover. My bitter sweet tristesse.
La finestra indiscreta.